David Solans.
Bona tarda, són les 5. El primer ministre turc Ahmet Davutoglu assegura que l'atemptat d'avui a Ankara, on han mort 86 persones que feien una marxa per la pau, apunta a un doble atemptat suïcida. Diu que hi ha proves que així ho demostren. La comunitat internacional ha condemnat l'atemptat. El president francès, François Hollande, envia el condol al poble turc a través d'un comunicat. També s'ha pronunciat pel Twitter el ministre d'Afers Exteriors britànic, Philip Hammond, que l'ha qualificat de bàrbar. La Unió Europea, l'OTAN i l'ambaixada nord-americana a Turquia també l'han condemnat. El primer ministre grec, Alexis Tsipras, també ho ha fet a través del Twitter. Més qüestions. Pedro Sánchez s'ofereix a transformar Espanya des del diàleg i l'acord. El secretari general del PSOE diu que s'ha de tornar a la bona política que va fer possible la Constitució del 78, els pactes de la Moncloa, el pacte de Toledo, així com la integració a la Unió Europea o al FIDETA.
I avui, quan tantos puentes estan rotos o en riesgo de ruptura, yo reivindico la vigencia de esa buena política. Nos volverá a hacer transformar de nuevo España. Entre todos, no unos contra otros. La buena política que aspiro a liderar humildemente desde la Moncloa a partir del próximo mes de diciembre.
Sánchez ho ha dit en un acte d'homenatge al socialista basc mort Txiki Benegas, un acte on també hi era Felipe González. L'expresident espanyol ha enviat un missatge a l'immobilisme de Rajoy, però també als independentistes.
Recuperemos el sentido de la historia, acabemos con el inmovilismo y combatamos el liquidacionismo de los inventores de patrias nuevas a cada rato sin tener en cuenta el peso de la historia.
González ha reivindicat que en els últims anys s'ha construït la convivència democràtica i s'ha descentralitzat una Espanya, diu, amb vocació centralista històrica. Standards & Poor's hauria rebaixat la nota del deute català per criteris polítics. No hi ha cap raó objectiva, cap motiu econòmic real per degradar el deute de la Generalitat. Així de taxatiu ho ha dit el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Josep Lladós, en una entrevista al Via Lliure de RAC1. Troba incongruent que es rebaixi la nota de Catalunya i s'apugi la d'Espanya, perquè els factors són els mateixos.
En aquest cas hi ha hagut una consideració política pel mig que evidentment està interpretada només unilateralment. Clar, està especulant Standards & Poor's, doncs, en que si no es renovessin els acords pel Fons de Liquiditat Autonòmica, doncs evidentment es tallaria l'accés de la Generalitat al finançament. Però és que qui sortiria perdent també és l'Estat espanyol, en la mesura que un dels seus actius, doncs, ja seria incobrable.
Lladós creu que, en tot cas, la decisió d'Standards & Poor's posa de manifest les mancances del sistema de finançament de les comunitats. I García Lorca també té el seu lloc al Festival de Cinema de Sitges. La nòvia, l'adaptació de Bodas de Sangre, que ha fet la directora Paula Ortiz, s'ha presentat avui al festival amb bona acollida. Més detalls, enviada especial a Sitges. Anna Felipe.
Es tracta d'una coproducció catalana que explica a través d'una faula poètica i onírica el triangle d'amor entre la nòvia, una monumental, Imma Cuesta, i els seus dos pretendents. Els diàlegs són els mateixos textos de Lorca que, després d'un treball intens amb els actors, flueixen de forma gairebé natural. Per l'actriu ha estat un gran repte interpretar la força del poeta.
Entendí que para contar esta historia yo debía abrirme absolutamente en canal y a corazón abierto.
També ha agradat una altra de les propostes del dia, The Gift, sobre un matrimoni que es muda a una nova ciutat on ell retroba un estrany col·lega d'institut. Un retrat sobre els límits de l'ambició i la venjança amb un gir en el guió que ha encaixat entre el públic.
I ara els esports. Amb el Marc Mundet.
Neymar demana més títols després del triplet de la temporada passada. El davanter del Barça diu que la segona Champions és possible.
Tenemos una... un gran equipo, jugadores de mucha calidad y podemos, sí, ganar otra Champions seguida, que para ser el único equipo a hacer eso.
En clau blaugrana, dos jugadors del Barça tenen partit aquest vespre amb les seves seleccions. Ivan Rakitic amb Croàcia contra Bulgària i Arda Turan amb Turquia contra la República Txeca, partits corresponents a la fase de classificació per l'Eurocopa de França. Tot això, el virus FIFA segueix atacant els equips punters del continent. La Confederació Brasileña acaba de confirmar que en David Luiz es perdrà al partit de la Canarinha de dilluns contra Venezuela. El defensa és el tercer jugador del Chelsea que torna lesionat amb la seva selecció. Abans també han caigut Nemanja Matić i Branislav Ivanovic. Amb una llarga llista de jugadors, el Manchester City ha perdut el Kun Agüero un mes i David Silva entre dues i tres setmanes. La Juventus, a Morata, que segons les primeres informacions estarà tres setmanes fora. També Paul Pogba. El Bayern de Múnich perd a Götze tres mesos, mentre que el Real Madrid perd a Karim Benzema, que s'afegeix a les baixes de James i Danilo, que es van lesionar en l'anterior aturada. Fórmula 1, Nico Rosberg, sumant la tercera pole de la temporada a la prèvia del Gran Premi de Rússia de Fórmula 1. Segon Hamilton, tercer Bottas, Fernando Alonso, setzè. Carlos Sainz ha patit un espectacular accident durant l'última sessió lliure i, malgrat que han trigat ben bé 10 minuts a treure del cotxe, el comunicat mèdic que s'ha fet públic descarta cap mena de lesió interna ni tampoc cap fractura. Es porta en directe a la primera part. Acaba de començar la Supercopa Continental d'Hockey Patins. Sporting de Portugal 0, Barça 0. Per d'aquí a menys d'una hora, a les 6, a segona divisió, Pontferradina Nàstic de Tarragona. A les 7, partit de la Champions d'handbol, Barça Montpellier al Palau Blaugrana. I a 7:45 comença la Lliga ACB de bàsquet pels equips catalans. Fuenlabrada Manresa al Nou Congost. A 8:45 a l'Olímpic de Badalona, Fiat Joventut Tenerife.
I al temps, les bandes de núvols alts i prims continuaran creuant el país d'oest a est i poden enterbolir puntualment el sol. En general, però, continuarà l'ambient assolellat que arreu, amb alguna nuvolada inofensiva en punts de muntanya i temperatures estables. Demà a la tarda s'incrementarà la nuvolositat. Això és tot per ara. Actualitzem la informació al punt de les 6 d'aquí una hora.
RAC 1.
Hola, sóc el Xavi Bundó. Escolta'm, només t'envio el missatge de veu perquè recordis que el Via Lliure ja comença a partir d'ara a les 8 del matí, 4 hores igual, fins a les 12. Te'n recordaràs, eh? Vinga, adéu.
RAC 1. Tots som...
reconcentrats.
Avui el Quim Monzó, com sempre, l'ombudsman del món a RAC 1. Vos dirà...
Mira, ja saps com dir en llatí allò de àrbit, l'hora.
Ja m'ho vas enviar, espera.
T'ho vaig enviar perquè em vaig quedar commogut, quan vaig descobrir que hi ha un perfil de Twitter del Real Madrid en llatí.
No m'ho puc creure.
Sí, és brutal. No, em permet que parli d'això?
I tant, perquè, això és formidable.
És a dir, ara...
Saps dir quin és el compte o no?
Sí. He portat tot aquí imprès, perquè...
O sigui, hi ha un compte al Twitter que és el Madrid en llatí.
En llatí. I a més retransmeten els partits en directe.
No m'ho puc creure.
En llatí. És a dir, jo ho he trobat...
És extraordinari, això.
Extraordinari. És, evidentment, és un compte no oficial. És evident que deu ser un estudiant de llatí, si és que encara hi ha estudiants de llatí, cosa que m'assanya.
Ara s'estudia llatí, encara?
Hosti, doncs tant de sort.
Perquè, és a dir, que a casa hem tingut de recuperar el rossa amb rossa amb rossa, rossa i rossa i rossa.
Molt bé fet, sí. Bé, el meu fill també em va estudiar.
Per això, però sí.
Però perquè hi va optar, perquè si no...
No.
Però jo estic emocionat i encantat i m'he fet del Madrid. Vull dir que ja mai més seré culer. És a dir, només ho seré quan algú faci un compte
del Barça de
Twitter en llatí. Del Barça
en llatí. Em pots dir quin és el compte de Twitter o no? Aviam, per tota la gent, atenció, això és formidable.
És tot junt, com es diu, @ Real Madrid, _,
_,
LN.
LN. Real Madrid, _, LN.
És extraordinari.
Atenció, que estic aquí, eh?
Estic molt emocionat. Acabo de cremar totes les samarretes del Barça. He anat a comprar-me'n una del Madrid a un basar xinès que hi ha a prop de casa.
Real Madrid, _, LN? Que sí. De tot ara, eh?
@, eh? @, Real Madrid, _, LN.
Ah, sí. I el tinc.
I el tens. Jo. Perdona, tinc aquí... perdona, si vols, eh? Una foto...
Dua punta perdidimus. Rafael Benítez,
sí. Amb la foto del Rafael Benítez, dua punta perdidimus.
No, perquè és boníssim. És a dir, la classificació està en llatí.
Sí.
Hispalensis...
Amb la classificació hi ha un petit problema.
Fulmen Valicanum...
Sí, bueno... Cèltica Vicensis, Barcinonensis, Atlètica Matritensis, Lusòria Brigantina... Eibarensis, Baetis, clar.
Valentina, de València.
Hispànica, l'espanyol.
Sí.
És brutal. I llavors, els de sota són l'Hispalensis, el Sevilla, l'Atlètica Bilbaensis, Fulmen Valicanum, que és el, clar, el Fulmen és el raig, Rayo Vallecano.
Sí,
Rayo Vallecano. Regia Societas, perdona, Regia Societas.
Això és extraordinari, però qui és?
Jo diria que deu ser un estudiant de llatí que li fa gràcia a totes aquestes coses.
Escolta'm, jo crec que hem de buscar el...
Home, i entrevistar-lo, eh?
Home!
Sí, el troba, però passa que com el trobaràs? Sí, perdona,
sí,
té un correu d'email.
Sí, aviam.
Perdona, és el Regia Matritensis, tal. Però, a més, m'agrada molt que diu... el Keylor Man diu... Deus me ha duibit ut poenalem impedirem. Keylor Magnus Dixit. Pura vida, és el hashtag.
És pura vida. És
pura vida, és molt bo.
Però perquè, a més, et dic una cosa, no només fer un llatí, és que tenir gràcia a l'hora de fer les piulades.
Sí.
Finis lusus in Vicentio Calderón. Final...
Sí, al final, regia matritensis et atlètica denique inter se aequaverunt. Atlètica matritensis un, regia matritensis un. Va, com descriu el primer temps? Primo tempore regia matitensis melior fuit. S'entén? Portam expugnavit et caelor poenalem impedivit. Secundo tempore autem matitensis dormivit.
Però això és... Però
és la descripció del partit.
Estic en estat de sol.
I amb la Reloa...
Li hem fotut 300 seguidors de cop, te'l dic perquè ho sàpiga.
Diu, Chartula flava at albarum arbeloa. Dios, sic fui meta, lusor atlètica follem colineavit, arbeloa eum impedire non putuit, et tum opugnatur portam matritensem expugnavit. Tenen un problema amb la classificació, t'he de dir, eh?
Ah, sí?
Perquè els, com es diu, els noms dels equips estan molt ben traduïts, això té molta gràcia, però, clar, els números no, perquè col·loquen els números en números àrabs. En comptes de números llatins. Ah. I això té una explicació, perquè el zero no existeix en números romans. Però això és una llàstima, perquè clar, sí, a més veig la classificació, l'haguessis de llegir amb números romans, no seria descollonant, seria fantàstic.
És cert que posa, el gol és meta!
Sí.
I llavors
sí.
És Benzema. Meta, Benzema, capite, cap de Benzema, sí. Porta'm Atleticae, expugnavit.
Sí, senyor.
És a dir...
Sí. Eh? Un...
Vaja... Expugnar l'Atlètic de Madrid. Va,
aleshores, perdó, amb aquest fervor, l'altre dia, no sé quan era, vaig dir... I com algú va dir, bueno, i com es diu àrbitre alhora? I vaig pensar, hòstia, em basté. I llavors em van arribar dues comunicacions, una de la qual és àrbiter, horologium espese, futuere.
Si ara quan hagi de tuitejar a través del meu compte de Twitter, he de posar, ara a partir d'ara, quan allò que estigui sí. Partit molt...
Àrbitre, l'hora.
Pues ara ho posarem en llatí.
Àrbiter, horologium espese, coma, futuere, que seria àrbitre, mira el rellotge, cony. Fotre. I llavors el Emilio del Río, que és un professor de llengües clàssiques importantíssim, que viu a La Rioja, diu, aquí a Logroño seria àrbiter, horologium espese, cunne. Àrbitre, l'hora, cony. Ah, la diferència entre el cunne i el futuere. Fotre. Jo estic encantat. I això jo crec que deu ser un estudiant, perquè em recorda el cas de el poeta i editor... Jordi Cornudella, que quan era estudiant i estudiava llatí, es va dedicar amb un amic a traduir el ¿Dónde estará mi carro?
No.
Al llatí. I te l'he portat perquè si...
Sí o no?
Si vols, el podem
cantar. Sisplau, atenció. ¿Dónde estará mi carro?
A la versió original és... Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. Mi carro me lo robaron estando de romería. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? I llavors la traducció és... No la cantaré perquè seria ridícul, però... Diu... Meus currus sublatus est, sub nocte cum dormitavam. Meu currus sublatus est, sub nocte me peregrino. Ubierit meus currus, ubierit meus currus, ubierit meus currus. I llavors diu, donde quiera que esté, mi carro es mío, porque en él me crié, allá en el río. Si lo llego a encontrar...
Los clavos que relucía, creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía.
¿Dónde estará mi carro? Bueno, llavors, perdona, llavors quan diu donde quiera que esté mi carro es mío porque en él me crié allá en el río, etcétera, tal, es converteix en ubicunque erit meus curros meus namquineo actus sum amne propincus si un quim veniam mecu venturas Venerio un curro ambo intinere. I, clar, Venerio és l'amor. Diu, en mi carro de amor por el camino. Clar, com és? Pues és Venerio un curro ambo in itinere.
Genial, Cornudella, fent això.
Home, perdona, i més coses que van traduir. Fan peces de... Com que estudiàvem llatí i es divertien, perquè estudiar llatí és una gran cosa, doncs, home, aplica-t'hi. I jo m'imagino que l'home aquest, o el, qui sigui, o la dona, jo què sé, del Real, com es diu, el Real Madrid en llatí, que el nom de la, del compte és Regia Matritensis, clar.
Que és Real Madrid, o sigui, arroba Real Madrid, guió baix, LN,
sí,
de latín.
Sí, que és la comissió que es fa servir per allà. I, per exemple, ara, la Viquipèdia, quan entres a la Viquipèdia en llatí, que és molt bona, jo a vegades entro per mirar què m'hi posen de... Com es diu això, de... Això, em posa la biografia i clar, sí, t'escollones com...
El llatí?
Sí, Joaquim Monsó, tal...
Bueno, t'he de dir que el Marcel Morell diu, nois, el compte Real Madrid guió baix LN està pujant de manera perillosa, perillosament alta. N'haurem de fer del Barça, home, però ja.
Ja, esclar. Ja, és que ja, però ho ha de fer algú que en sàpiga.
Que algú que sàpiga. Hem de trobar algú que sigui...
Perquè fer un llatí macarrònic així per la patilla no té cap mena de gràcia. La gràcia d'aquesta gent és que ho fan molt bé i que es deuen pixar de riure.
El que no pot ser és si es fa una compte del Barça o de l'Espanyol en versió en llatí, sí, que sigui un guinyogui. O sigui, ha de ser algú que sigui... Que sàpiga llatí...
I que hi disfruti.
I que hi disfruti, esclar.
Perquè, clar, perdona, la descripció del partit és està molt ben feta. Mm. En fi, doncs ja està.
Molt bé.
Això. T'ha agradat?
Molt, m'ha agradat molt.
Doncs, mira, ja saps què he de dir, eh? Arbiter, horologium espesse futuere. A veure, cony,
arbitre l'hora.
Per cert, tu escrius quan fas el tuit àrbit o àrbitre? Perquè als camps de futbol jo sento àrbit.
Àrbit, jo escric àrbitre.
Sí. Jo també escric àrbitre, però quan, les vegades que he anat a camps de futbol, fins tot, o d'escoles... Àrbitre, ets burro!
Àrbit.
Àrbit, perdó. Àrbit,
el meu pare, sí. Què deia?
Què deia?
Pobret, deia referí. Referí!
Ah, sí, clar. Referí, sí, meu pare també.
Referí. Sí. El Salvador diu que hi ha una ràdio per internet finlandesa...
Sí, els finlandesos estan bojos amb el llatí.
...que donen notícies mundials en llatí.
Sí senyor, és veritat. És veritat, perquè els finlandesos, que és una llengua, a més, ja m'explicaràs, si les llengües germàniques ja tenen poc a veure amb el llatí, per no dir gens, és que el finlandès ja queda a les antípodes lingüístiques. Doncs no, estan obsedits i fan, sí, emissors, de fa moltíssims anys, jo diria que de fer com a mínim 20-25 anys, i fan programació en llatí, i pots sentir què està passant a Síria, al partit de futbol, tal, coses d'aquestes.
Però això és extraordinari.
Sí, perquè és allò, és una llengua mort, va, vols dir? Sí, posem-nos-hi. També era mort l'hebreu, fins que Ben Yehuda va decidir parlar als seus fills en hebreu, i a partir d'aquí l'hebreu va renéixer. A veure,
no tot això. Mira, connexió amb Finlàndia.
Ut mundum a novis bellis cooperatione defenderet. Ad anniversarium ordinis septuagesimum celebrandum conventus de securitate mundi habitus est in quo summi moderatores
gentium... Sí, estic tan en estat de xoc. És a dir, el compte de Twitter del Madrid en llatí, un poeta i editor fes una versió de Micarro en llatí. Que hi hagi una ràdio finlandesa que emet informatius en llatí. Estic sobrepassat, pertorbat. La que sensació pertorbadora.
Americanos cum quavis natione etiam cum Russia et Irania paratos esse cooperari ut summa potestate ex legibus tamen consulendum esse, neque unitatem aut suverenitatem nationalem Hispaniae in dubium vocari posse. Magistratus americani, palam...
Però això és directe, eh? Gràcies, Nieto, fantàstic.
Sí, és dir,
brutal. Catalonien, eh?
Deprehensum esse.
In motri... Que tenim un diari, també.
Programma posuerat...
Tenim un diari. L'Oriol ens envia, l'Oriol Canosa, ens envia a través del Twitter, un diari que es diu Efemeris, que el titular d'apertura de la pàgina és Litus caerulaeum in francogaglia inundatum est. És a dir, va una mica en retard, perquè sí. Parla de les inundacions, perquè parla de homines perierum in eluvioni quae nicaeam, nissa, canuam, canes, bastavit. Escolta més.
Una cosa, i aquest diari es diu Efemeris?
Efemeris.
I l'emissió de ràdio finlandesa?
Es diu, m'ho ha passat en Nieto, Radiofonia Finica Generalis.
Radiofonia Finica Generalis. Mm. Doncs apa, tothom m'ha escoltat la Radiofonia Finica Generalis. I sobretot la gent que com tu entens a casa, estudien llatí, doncs que... Que sintonitzin... Bueno, a part de recuar,
el Raúl Molina escolta. Ens diu que per treure diners a un caixer del Vaticà et diu inserito sí. Escidulam queso ut faciundam cognoscas rationem.
Clar, s'hauria de demanar a la caixa que faci també com a opció lingüística el llatí. Evidentment no la faria servir.
Però estic a... Estan sorpresa avui.
Ubi erit meus curros. Desapa, vols dir una altra cosa?
Anoche cuando dormía, si us plau, si no ho superaràs ja, t'aviso.
No, mira, una cosa de loteria que no m'ha quedat clara. La Mercè Aluges diu, hola, molt bon dia a tothom. Sàpigues, Basté, que el 27-024 a l'administració de loteria de la Pastoreta de Reus ja no hi és. I m'han dit que ja no en tindràs més. I ara què fem? T'estaria molt agraïda que si te'n compres un per tu, me'n compressis un altre per mi. Les meves filles viuen a Barcelona i els faré i faré que passin a buscar el número i pagar-t'ho. T'ho prometo.
No.
Un oient ahir t'ha recordat. No sé de què va aquesta pel·lícula.
No, explico perquè l'altre dia, a un quart de set del matí, jo crec que va ser, un quart de set del matí, o un quart de vuit, no ho sé, tot el matí, vaig dir un número de loteria. Dic,
a l'atzar.
I resulta que hi ha hagut un oient que ja l'ha comprat. Jo no l'he comprat. Però vaig dir a l'atzar, perquè un número de loteria que acaba en 24.
Sí.
Que no recordo ara quin número és, un 27 o...
No, ella diu el 27...
024,
024
no?
27-024.
Sí. L'hauré de comprar.
27.024.
Sí, perquè com toqui i l'hagi anunciat jo, serà tremend.
Doncs l'has de comprar, i si no, no diguis números falsos. Sense saber-ho.
Sí. Jo faré, compra-me'l, sisplau. Que algú me'l compri. I ara, el Dani diu que volem escoltar la veu de RAC1, diem Tots som un en llatí. Li diré, farem el Carlos Godó que l'agravi.
Totus tu.
El 27-24 la venen a travessar de les Corts, Portaferrissa i a Reus.
Mm. Doncs bueno, ja podeu, totus...
Totus tus.
Totus som...
Un, no?
Un, com és un?
Un, sembla, no?
Totus sum un.
És que clar...
No sé, és que això de fer el llatí així...
Totus, a veure, sum, a veure... Sum, és a dir, sun. Sun, ell, sun... No, som no. És primera persona al plural. Sumus. Totus sumus un, jo crec que deu ser...
Bueno, això, abans de gravar-ho, sobretot verifiquem-ho. Sí, sí. No fotem la pota
fins al genet. Si algun professor de llatí o estudiant de llatí que ho sàpiga, com es diu Tots som un, que ens ho expliqui a través del Twitter, sisplau, perquè em sembla que la declinació és...
Hosti, encara te'n recordes, noi?
Sumus etis sun. Sembla que és el nosaltres, vosaltres i ells, és sumus etis sun. I per tant, sumus és la primera persona del plural, per tant, totus, sumus... I un, em sembla que és unt, sembla, eh?
Me n'acorda de res, ja.
Vale,
idea.
Vale. Romus, uns, romus... Bueno, sí, escolta, igual. Hi ha un moment que es diu que ja existeix en català, en llatí, al Barça.
No fotis.
Ah, no, que ja l'acaben de fer.
Cony, però l'ha fet algú que en sap o algú que no?
Aviam, això és de... Sí, no, fa 13 hores ho posa aquí. No, no, no és el mateix, és exactament el mateix, però posa-t'hi, vés-hi, vés-hi. FC Barcino guió baix lat FC Barcino i només hi ha tres piulades de fa 13 hores Novum Twitter de Futbol Club Barcelona i Lingua Latina non est brevelinquentor oficialis, o sigui, no són oficials i la classificació exactament en llatí com amb la mateixa lletra i amb els mateixos colors que la del Madrid. Per tant, jo crec que potser han obert una nova, un nou... Sí, sí. Bueno, que... I a més va dirigit a Folipou, també. Que no entenc res, de debò. Ara sí que ja... Ho veus o no? Espera, explica-ho, explica-ho als oients, explica-ho. És a dir, FC, Barcino, guió baix, lat.
La.
Val? I llavors, Barcino, província tarraconensis.
Clar, clar, clar.
Barcino, prop tarraconensis, i després té tres tuits i un que...
Sí.
Bueno, doncs ja està.
Ja està. Ja tenim també el català. El lletre, ara, no,
l'únic que ho faci bé, eh? O sigui, no, no, no fotem broma, eh? Perquè si no...
Omnes unum sumus. Clar, és l'ordre, esclar, jo no me'n recordava l'ordre. Gràcies a tots, eh? El Gerard, a la revista Auriga, en Jordi, un altre Robert. Totus unum sumus. Tot sumo. Això no ho superarem ja. O ens foten fora, o ens donen l'ondes una altra vegada. Això ja no ho superarem.
La tertúlia d'ahir, si vols que parlem d'una altra cosa, per aquest relat,
no. Vull connectar amb Finlàndia una altra vegada.
A la gent li va agradar molt, perquè no es va parlar de política.
És veritat.
Jo feia temps que somiava un d'abans sense política. Avui m'heu fet feliç. I moltes altres, eh? La tertúlia d'ahir.
Endavant, Finlàndia!
Ple rosque catalonienses se partem Hispanie esse velle. Si regioni remissiones vecti gallium prebeantur et leges ferantur quibus cultura et lingua catalonica serventur. Mariano Rajoy, primus minister Hispanie, se ad cooperationem cum novo regimine.
Ara,
regionale.
Un tio que ha estat d'un avió i es posa a la ràdio i sent això, diu, hòstia, han entrat els tancs ja i hem tornat...
Reconcentrat.
La Generalitat t'informa que si tens menys de 30 anys, estàs buscant feina i no estudies, pots apuntar-te a la Garantia Juvenil. La Generalitat es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos assessorament personalitzat per ampliar la teva formació amb uns estudis adaptats a les teves necessitats, adreçats a realitzar pràctiques a empreses. També rebràs suport a la recerca de feina o bé assessorament a la posada en marxa d'una idea de negoci. Si compleixes aquests requisits, inscriu-te al web garantiajuvenil.gencat.cat. Per a més informació, visita la teva oficina jove o truca al 012. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Super! La màgia de la música és Arcandú, el nou disc del Super 3. Emporta 13 noves cançons plenes de màgia. La seva música és la clau per ballar i cantar sense parar. Arcandú, el nou disc del Super 3, a la venda el 15 d'octubre amb La Vanguardia.
La Vanguardia i Mundo Deportivo t'ofereixen un mòbil Iris de 5 polzades amb una gran pantalla d'alta resolució, processador de 4 nuclis i sistema operatiu Android 5.1. Si t'agraden aquestes prestacions, el preu t'agradarà encara més. Aconsegueix-lo per només 99 euros amb 95 sense cupons. Emporta't el mòbil Iris de 5 polzades. Tenir-ho tot costa molt poc. Cartilla el dimecres 7 i el diumenge 11 d'octubre amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Recollida a les oficines de Correus.
Peralada, el cor de l'Empordà.
Peralada respira història. Veniu a descobrir la vila medieval, a passejar pels carrers tranquils i sentir com les pedres dels seus monuments més emblemàtics us parlen.
Gaudiu de la gastronomia degustant els plats típics de la zona i descanseu en els allotjaments que té, on trobareu tot el que voleu.
Consulteu el web visitperalada.cat. Us volem oferir molt més. Volem que visqueu l'experiència de viure a Peralada.
Programa cofinançat pel FEDER PO 2007-2013 i la Generalitat de Catalunya.
RAC 1 avança amb tu. Més comoditat, més serveis, més prestacions al mòbil o la tauleta amb l'aplicació de RAC 1. Descansa.
Bona
nit. Desperta't.
Bon dia, Catalunya.
Amb l'aplicació de RAC 1 al teu costat.
RAC 1. Tots som 1.
Així sona.
Reconcentrat.
Alberto San Juan va estrenar al Teatre Goya de Barcelona el seu últim muntatge, que es diu Autorretrato de un joven capitalista espanyol. I si us penseu que aquest matí parlarem molt de teatre, esteu equivocats, perquè parlarem sobretot de política, perquè el que fa l'escenari és més una reflexió que una interpretació, però també tant, perquè tant la seva obra com la seva vida transpiren molta política. Hola, Alberto San Juan, bon dia.
Hola,
tardes.
Bon dia, què tal?
Acabes l'obra con un lema famoso de la raíz del 15M, que és «Cuando no podamos más, podremos con todo».
Sí, son unos versos del poeta valenciano Andrés Vicente Estelles. Uh-huh. Llegará un día, habrá un día en que no podremos más. Ese día lo podremos todo. Sí.
¿Un texto escrito desde la indignación, en general?
Bueno, es un texto que nunca está cerrado, ni siquiera a día de hoy. No puede estar cerrado porque habla de lo que pasa. Y la velocidad de los acontecimientos... es tan grande en estos años que pues continuamente estoy variándolo. Pero básicamente es una mirada a mi vida desde el año en que nazco, el 68, como excusa para mirar la vida en mi país en este tiempo. A partir de la pregunta, en plena crisis, en el 2011, 12, 13, ¿cómo es posible estar en esta situación? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué débiles eran las estructuras que creíamos sólidas que de pronto se han desbaratado? Y entonces, pues una mirada hacia atrás, hacia los últimos años del franquismo, que inevitablemente se detiene en la transición, que es el proceso en el que se funda el sistema posterior, que es en el que aún vivimos. Y bueno, creo que merece la pena el esfuerzo personal por observar la realidad para tratar de entenderla. Digo el esfuerzo personal porque la información que fluye a través de los principales canales de comunicación creo que es claramente insuficiente. Entonces hay como una especie de deber cívico de buscar, de completar la información por otro lado.
En lo que me explicabas ahora mientras sonaba la publicidad, me contaba Alberto San Juan que hay un momento que, como pasa en el mundo de la cultura en general y en parte y sobre todo en la parte de la actuación, sea en cine, sea en teatro, hay un momento que no sabes por qué. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no hago películas como hacía antes? ¿Por qué no me llaman para hacer teatro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a partir de aquí nace, ¿no?, la obra.
Bueno, nació de una doble necesidad. Una era coyuntural y muy reiterada en mi vida, que era encontrarme sin un duro y con muchas deudas. Pero en esta ocasión se estaba prolongando un poco de más, en parte por el contexto de crisis que también ha golpeado el sector donde yo trabajo, como todos los ámbitos de actividad.
21% del IVA, que es una de las barbaridades más grandes de la historia de la democracia.
Eso es, vamos, eso es...
Eso sí que son toros.
Realmente mortal, una medida asesina para la cultura directamente, que ha provocado el cierre de muchas pequeñas empresas que se dedicaban a producir cultura, compañías de teatro, salas de teatro, etcétera, y pequeñas productoras, etcétera. Pero había una necesidad más profunda que esa, y era la de entender qué pasa, porque sí, yo de pronto me sentía en medio de una catástrofe. Entendía que la comunidad en la que yo vivo de pronto era golpeada como en una catástrofe, y al igual que si yo fuera un vecino de un pueblo donde hay un incendio me pondría en la cola de los cubos del agua para tratar de apagarlo, pues creo que ahora no podemos estar impasibles ante viviendo en un país donde hay malnutrición infantil, donde hay gente sin casa, donde hay gente que no tiene acceso suficiente a la salud. Entonces creo que todos debemos implicarnos. No es una cuestión de ser de un oficio o de otro, es cuestión de vivir aquí, nada más. Y entonces, bueno, pues yo, mi principal forma de relacionarme con la comunidad de la que formo parte es el teatro, es mi trabajo. Y entonces a través del teatro y a través de los recursos teatrales y del humor, que es de alguna manera mi escuela con la compañía Animalario, pues cuento lo que he visto en esta mirada a la historia de mi país, lo comparto. Sobre todo son preguntas, o sea, no tiene ningún ánimo de ser una conferencia, ni de sentar cátedra, ni me sitúo en ningún lugar elevado por encima de nadie, absolutamente.
En la obra cuentas una llamada a un productor para pedirle trabajo. ¿Esto es real?
Sí, no un productor, un director de casting, además un tío súper majo y buena gente, pero se dio una conversación surrealista entre él y yo, en la que yo le llamaba para decirle que estaba en un momento, vamos, que necesitaba que me echara un cable, y él me respondía: si tú alguna vez tienes un problema, llámame, yo te consigo algo. Decía, bueno,
es que te estoy llamando.
No, te lo repito, o sea, si tú alguna vez ves que necesitas algo, llámame, yo te lo consigo. Pero es que no, te lo repito, de verdad, tú no te preocupes, no te cortes, llámame, hasta luego.
¿Y hasta hoy?
No, fue una época, de pronto me vi sin trabajo y dije, joder, yo ya tengo cierto lugar en la industria, no sé qué, llamé a una amiga representante, pásame por favor una lista de directores de casting. Y fui llamando uno a uno, creyéndome que iba a tener algún efecto en mi llamada, no tuvo ninguno. Me decían, pues, muy bien.
¿Te permites que te diga que no entiendo cómo en una época de tu vida tú no encuentras trabajo?
Pero no es una... O sea,
no sé, ya sé que no es patrimonio tuyo, que esto está muy repartido.
No quiero decir que es una característica propia de nuestro oficio. El oficio de actor, pues, tiene estas épocas mejores, épocas peores, y bueno, quiero decir, somos muchos, no me considero especialmente imprescindible para el cine tampoco, bueno. O sea que no pasa nada, es normal. Hay muchos mitos sobre la vida del actor. Te diré que es un oficio que pasas de la miseria al lujo así como a menudo. Si tienes suerte, porque hay quienes siempre están en la miseria, que son la mayoría de los compañeros, o en la precariedad por lo menos, y luego hay un sector mínimo de
lujo
que pues tiene que en un momento ingresa mucho dinero, pero no conozco en España un solo actor que se haya hecho millonario gracias a su oficio, ni uno solo. Que se gane mucho dinero en un momento, sí, pero vamos, lo otro es un mito.
¿Alguno te dirá ahora, hombre, Bardem, Penélope?
Millonarios, no creo, y menos con lo que hayan ganado trabajando en España.
Autorretrato de un joven capitalista español es un recorrido por la historia de España que arranca con este discurso.
Pero cuando por ley natural mi capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro.
Me doy cuenta que cuando yo lo digo en escena, o sea, hacía mucho tiempo que no oía la voz original. Luego con la voz un poco más entera y más... voy a volver a la original.
Haces mejor. Atado y bien atado es un recorrido por la historia que podríamos llegar a la conclusión que de aquellos polvos estos lodos.
En gran parte sí, yo creo que evidentemente son tragedias del pasado que siguen actuando en el presente. Y eso hay que resolverlo. O sea, llega un momento en que las heridas... hay que curarlas, pero claro, si las actitudes persisten, las heridas permanecen abiertas. Y hay problemas del franquismo que siguen presentes. Para empezar, 100.000 desaparecidos sin localizar bajo tierra, más de 100.000, 2.000 fosas comunes, que ningún gobierno de esta democracia ha querido exhumar. No solo eso, o sea, quiero decir, el desplazamiento de la soberanía, de la capacidad de decisión sobre las vidas de todos, a unos centros de poder económico que representan un sector minoritario de la sociedad y que lleva las riendas del destino de todos los demás. Pues todo eso son herencias del franquismo que la transición no alteró.
Durante la obra haces muchas referencias a la Constitución. ¿Te sabes tú mejor el texto que Rajoy?
No tengo ni idea, Rajoy es un tipo que no deja de sorprender.
Es verdad.
Entonces no sé muy bien, es un tipo bastante inclasificable para mí. Pero no, pero merece la pena desde luego leer la Constitución. Leer la Constitución para ver cosas que dices, joder, si esto se cumpliera sería la hostia este país. Y otras cosas que dice, esto hay que discutirlo, porque parece más que discutible.
En la obra eres muy duro con el régimen franquista, eres muy duro con esta democracia, eres muy duro con la transición política, eres muy duro con los partidos que nacen de la transición política, pero eres muy duro también con la monarquía, pero también eres muy duro con la izquierda. Es decir, aquí reciben todos, con el Partido Comunista,
y con los
sindicatos.
Conmigo el primero. Joder, pues la verdad es que no me gusta ser duro, desde luego intento no situarme en una posición de juez, ni mucho menos. Digo cosas que me parece ver, digo, comparto cosas que he leído, comparto palabras que han dicho gentes, que si resulta duro repetirlas, será porque son duras las palabras que dijeron. Entonces...
¿Cómo reacciona el público, Alberto?
Pues es difícil de decir, porque yo solo recibo la reacción más evidente, así la de la mayoritaria, que en general me parece que es de interés e incluso de alegría.
Uh-huh. ¿O depende también de dónde la...?
No, en general es así. Yo creo que este espectáculo juega con la ventaja de que se suma a una conversación que estamos teniendo millones de personas en este país, por lo menos desde el 15 de mayo de 2011. Estamos hablando de política, es decir, de qué nos pasa, de cómo vivimos, de que yo creo que hay una conciencia clara de que algo tiene que cambiar. Y como siempre, todo cambio da miedo. Aunque estés viviendo una situación horrible, un trabajo horrible, una relación de pareja horrible, da vértigo cortar con eso y cambiar. Pero cuando la cosa es horrible, hay que cambiar. y no hay cambio posible, cambio real que sea sensato. O nos atrevemos a la insensatez o no podemos cambiar las cosas, creo yo.
Yo le decía a Humel, que estuvo ayer viendo la obra, me dice, tiene una capacidad que desconocíamos de imitar. Ahora hablabas de Franco, pero también de Aznar, al rey Juan Carlos.
No, no, es que va. Es...
Bueno, no, no, me ha dicho que tenías una buena
capacidad. Habría bebido una copa de más tu colega, porque yo soy muy mal imitador.
No, pero precisamente fue Aznar el personaje que levantó más risas ayer en el Teatro Goya de Barcelona. Esto es... patrimonio de algunos sitios puntuales, es decir, depende de dónde la hace risa Aznar en todas partes o no.
En todas partes, hombre, en Cataluña pues está el tema de que Aznar es un ultranacionalista español, entonces bueno, pues aquí igual hay un poco más de sensibilidad con ese aspecto.
Ayer estaba, por ejemplo, Gerardo Pisarello, sí, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, estaba también Ferran Mascarell, el consejero de Cultura, estuvo Juanjo Puigcorbé, que es regidor de Esquerra Republicana y actor.
Sí.
No sé, ¿pudiste hablar con ellos al final? ¿Alguien te dijo algo? ¿Sabes alguna cosa? Que...
Pues con Juanjo y con Gerardo Pisarello, concretamente sí, porque luego estuvimos cenando, y con más gente. Y bueno, pues... curiosamente salió el tema de la independencia.
No me digas.
Sí, una cosa rarísima.
Qué raro.
Nadie se lo esperaba.
Qué raro.
Una cosa que nos dejó a todos perplejos.
Yo que no te quería sacar el tema, pero que, ahora que me lo dices, ahora que me lo dices. ¿Cómo lo ves todo esto?
Vamos
es decir,
a ver.
Cuando ayer en la mesa Juanjo Puigcorbé o Gerardo Pisarello, que tienen pueden llegar a acuerdos en según qué temas, en otros no tanto, pero en esto cada uno tiene su lectura. A partir de la voluntad del pueblo de como mínimo en una mayoría absolutísima de votar y de que hay un referéndum, ¿tu posición en este debate dónde está?
Mira, mi posición personal es que yo soy, me declaro soberanista radical, es decir, a favor del derecho a decidir en todo aquello en que los habitantes de un lugar quieran decidir, ya sea la independencia o ya sea la creación de una banca pública. A mí me parece prioritaria la creación de una banca pública. Pero bueno, eso lo decidirá la gente de cada lugar. Creo en el independentismo como estrategia para romper un marco legal que obligue a construir un marco legal nuevo que pueda ser más justo. No, sinceramente, el independentismo, digamos, de más tipo identitario me queda muy lejos. Uh-huh. El nacionalismo. No creo en el independentismo de más. Uh-huh. Creo más en el independentismo de las CUP, sinceramente. Por otra parte, me parece que luchar por la independencia para romper el marco legal y hacer una sociedad más justa, no sé si es un camino más corto o más largo que luchar directamente por la creación de una banca pública, por ejemplo, antes que por esto. Quiero decir, hacer un referéndum, o sea, absoluta, vamos, es que creo que ya el referéndum en Cataluña es incuestionable porque hay una abrumadora mayoría en el Parlamento que así lo demanda. Me gustaría más un referéndum para prohibir que nadie se le eche de su casa que un referéndum por la independencia. Pero evidentemente lo que la gente decida votar, pues se ha de votar y ha de ser vinculante el resultado, de eso no tengo ninguna duda. Y por otra parte me parece que hay un aprovechamiento mediático, estratégico, de la supuesta confrontación Unidad de España frente a Independencia de Cataluña, muy peligroso de cara a las generales. Porque en vez de hablar de malnutrición infantil o problemas en la salud o en la educación, vamos a estar hablando de que si España unida o Cataluña independiente. Y no es el tema, desde mi punto de vista, ahora.
Con representantes de banca o grandes compañías empresariales del país, ¿has hablado de tu obra? Porque acabas diciendo sin rubor ni miedo demandas que bancos o compañías energéticas roban a los clientes y son criminales.
Sí. Sí, en alguna medida digo, ¿eh? Porque creo que el robo, cuando alcanza cierta dimensión, genera miseria, y la miseria, en última instancia, tiene efectos mortales. Entonces, sí, en alguna medida, yo creo que las políticas neoliberales son criminales. Y la colaboración con ella es colaboración con el crimen. Yo lo considero así. Y la gran banca de este país, las grandes eléctricas, las grandes empresas de telefonía, etcétera, etcétera, participan de esa trama criminal, y yo también, puesto que tengo una cuenta en un banco convencional y un contrato con una empresa del oligopolio eléctrico. Y lo bueno es que tengo una solución. puedo irme del oligopolio eléctrico y contratar con Som Energía, que es una cooperativa ciudadana, o irme del oligopolio eléctrico y del oligopolio bancario e irme con Banca Fiare, que es una cooperativa ciudadana. Este es un camino todavía, digamos, en que está empezando, pero que ya es posible.
¿Qué pasa con la compañía Animalario?
La compañía Animalario se deshizo después de 15 años de trabajo continuado.
¿De éxito?
Fue una etapa maravillosa. Desde luego, mi escuela de teatro y mi escuela de vida en gran parte es la compañía Animalario. Y se deshizo por dos cosas. Una, líneas de crédito impagables, porque habíamos ido asumiendo producciones cada vez más caras. O sea, el último año, el penúltimo, teníamos como 40 personas contratadas y dos obras en gira. Y como las cuentas no salieron, pues todo se hundió. En gran parte porque teníamos que financiar nosotros espectáculos muy muy caros para luego esperar el pago.
Con lo cual, haciendo pedía el IVA, que no se habían pagado. Esto es alucinante que pase en todas las pequeñas y medianas empresas.
Por una parte, se deshizo por esta cuestión de la presión económica ya insoportable, y por otra, porque también necesitábamos, yo creo, un poco de pasear por separado. Pero sigue habiendo una gran afinidad profesional y afectiva. En marzo, de hecho, venimos al Yura, una otra producción del Teatro del Barrio, que se llama El Rey, cuyo protagonista es Juan Carlos I, y que somos Luis Bermejo, Willy y yo. Y nos ha ayudado Andrés Lima con las luces y en parte con la dirección y tal. O sea que,
¿cuándo venís?
En marzo, al Yura.
¿Al Yura?
Sí.
Teatre Lliure, doncs, la companyia de Teatre del Barrio, que és la nova companyia que està ara, Alberto San Juan. Por cierto, que el cine en parte te sigue llamando y pronto te veremos, pronto, es decir, en 15 días o en un mes te veremos en...
El amor no existe. Sí, nit d'hivern.
És el primer tràiler de Barcelona nit d'hivern, que és la seqüela d'aquella fantàstica Barcelona nit d'estiu, i que s'estrenarà al desembre. ¿Aún haces de galán de medio pelo, como dices en la obra de teatro, o no?
En esta película, que yo sepa, no hago de galán, salvo que estemos intentando perfilar un nuevo tipo de galán bastante estrafalario. No, es una película de la que yo solo conozco el fragmento que hago, porque son diversas historias. Sí. Con un director maravilloso que es Dani de la Orden. Sí, y este verano también tuve la suerte de participar en otro proyecto bien hermoso, que es Las Furias, de Miguel del Arco. Sí, yo estoy feliz trabajando algo en el cine y mucho en el teatro, eso es cierto, porque estoy en un proyecto, en la cooperativa del Teatro del Barrio en Madrid, que es una sala y que consume la mayor parte de mis energías, ya de por sí, no abundantes.
Avui ens ha acompanyat a una hora que és absolutament intempestiva per un actor, com són les 11 del matí, Alberto San Juan. Que es la
mira, con esta también estuve cenando anoche, uno que estoy viendo en la tele.
Sí, Simona Levy. Simona Levy, sí. Con Simón. Caray, qué mesa. ¿Dónde cenasteis?
Y con Andreu Misé, director bien, de... En el Fidel, un sitio de bocatas por el Raval.
Pues muy bien, muy bien. Para mucha gente es la Tern Jorge de Días de Fútbol, te tengo que decir, que lo sepas, que queda en la memoria cinematográfica el papel de ese papel fantástico, y Rafa, en el otro lado de la cama. ¿No guardas un buen recuerdo de esas
dos
películas?
Totalmente maravilloso.
O sea, yo creo que son dos grandiosos.
Maravilloso, con amigos, de reírnos.
Doncs ara és un jove capitalista, autorretrato d'un joven capitalista espanyol. Fins diumenge. Fins diumenge. Alguna doble funció?
No.
Val. Doncs això, 5 dies només per poder presenciar Alberto San Juan durant 1:20 aproximadament.
Una hora i media larga.
Sí?
Sí. Però passa molt ràpid, lo pasamos bien.
Hora i mitja amb Alberto San Juan. Un plaer, de bo. Torna, vuelve cuando quieras.
Muy bien.
Gracias, Alberto. Suerte.
A ti.
11:39 minuts. Por cierto, ¿ves alguna sèrie o no?
Pues, las series españolas siempre trato de ver un trozo para ver los amigos, ver lo que se hace, ver algún día. Y luego series, hay tantas tan tan buenas. Estuve viendo aquella de House of Cards, buenísima. Juego de Tronos, pero no le pillo el punto.
No, yo sí le he pillado.
¿Por qué se habla tanto de esto? De pronto hay una escena buenísima.
Muy política.
Pero, Sí, pero la política yo no la encuentro tanta amiga,
sí,
¿eh?
Hostia.
Lucha todo el mundo por el poder, pues vale.
Bueno, pero está bien, míratela, míratela. ¿Cuántas temporadas has visto?
Estoy por la tercera, fíjate. Joder, tú,
o sea, que... o sea, sigues, ¿no? Sí. O sea, sigues, la aguantas, sí, entonces.
Sí, sí. Me gustaría ver esa que... Borgen, una que...
Me han hablado muy bien de esta, sí. Yo no la he visto. Todo el mundo me ha hablado
esa
de Borgen.
Es muy política, hablan precisamente de la Vanessa. Dificultad de mantener la coherencia desde un puesto de poder institucional.
Gracias, Alberto.
Muy bien hecha.
Reconcentrar.
Hola, bona gent.
Bon dia. Bon dia.
De la Torre i Pep Prieto, que avui parlem d'una sèrie que Alberto San Juan va deixar perquè diu que hi havia un missatge subliminal
acaba
molt a favor de la FIA.
Acaba de despotricar, sí, de Homeland.
De Homeland.
Sí, cert.
Però això avui preguntàvem, us agrada com acabar la cinquena temporada o penseu que ja hauria d'haver acabat la sèrie? Opinió en sèrie RAC1 i el Facebook del món RAC1 és la sèrie de la setmana, que és Homeland.
Home, nosaltres crec que l'aprovem, no? Home, a dir una cosa, jo penso, respecte al que ha comentat de propaganda, penso que el discurs passat a la tercera temporada és més maniqueu del que era les tres primeres temporades. Per exemple, hi ha una escena a l'inici de la quarta temporada en la que hi ha una massa de musulmans que ataquen un personatge que allò està rodat com si fos una pel·li de zombis.
The Walking Dead.
Sí, deshumanitzen l'enemic una mica. I el discurs, les últimes, a la quarta especialment, és una mica l'enemic, els musulmans són molt malvats, l'amenaça...
I la CIA és el remei,
sí,
és l'antídot.
És una mica. Aquí... Però a la cinquena temporada...
Exacte.
Tornen a recuperar una mica, o com a mínim tornen a donar veu a l'altre costat, que era una cosa que havien fet durant les tres primeres temporades i era el que feia una mica la sèrie interessant. A les tres primeres temporades teníem el personatge de la Abu Nazir, donant una mica la veu...
De, aquí se'l cita, eh?
Els motius.
Escena,
exacte.
Cita.
I ara... A la nova temporada que s'estrenarà als Estats Units i aquí s'estrena dijous, hi ha un altre personatge que sembla que farà una mica el paper aquest de portar la veu. Però és veritat que hi ha personatges, per exemple, com Saúl, que estaven en un punt mig, tenint una ambivalència, que ara estan completament escurats cap al costat. Sí, el que és interessant de la nova temporada, per mi el que més m'ha agradat, que tenia, he de dir, les expectatives una mica baixes, perquè la quarta la vaig trobar molt 24-era.
Però és necessàriament dolent, eh?
No, però Jack Bauer no guanya ningú sent Jack Bauer. Aleshores,
sí, saps? Exacte, no calia un altre tant
altra cosa, sí. A mi el que m'agrada més és la capacitat que ha tingut la sèrie per abordar un tema tan recent com els refugiats de Síria. La temporada arrenca...
Comença així, de
comença fet. Així, comença amb la CIA, destapant-se un pacte entre el govern nord-americà, a veure, la CIA, i els serveis d'intel·ligència alemanys, per establir una rutina de vigilància, podríem dir vigilància i eliminació d'individus sospitosos, que fan justament perquè aquests refugiats que venen de Síria, doncs que no s'hi coli cap terrorista, no? Que és el terror que és el terror que guia.
Però sí o no? Per exemple, l'Òpera Mas ha fet una piulada, sí, dient que està molt bé arrencar, però que s'ha convertit en una bona sèrie sense més.
És una sèrie d'espies.
Correcte.
A mi m'agrada pensar, sí, que el que han fet és deixar de ser ella mateixa, Homeland, sí, sense que això sigui pejoratiu, i convertir-se o entroncar amb unes formes del gènere que venen fent-se en el cinema des de fa dècades. A mi em va recordar, per exemple, el primer capítol, Os tres dies del Còndor,
sí,
que era com Robert Redford. També té un aire així Bourne, per la cosa internacional, diferents ciutats, etc. I a més s'ha de dir que el personatge de Carrie es nota que hi ha un intent de renunciar una mica als tòpics sobre ella mateixa. Ja no hi ha tanta redundància en aquella cosa de la malaltia. És com, hi ha un intent de rellegir-la i trobo que això té mèrit, perquè al final és una sèrie molt viciada, no? Tots hi atroguem la marca.
Per mi el titular és que no és Homeland. És a dir, Homeland va durar de la primera temporada fins a la tercera. I aleshores, a la quarta és un Homeland / 24 i la cinquena sembla que serà un Homeland / sèrie d'espionatges i estan una mica agafant cànons molt concrets per fer una ficció que és interessant i és entretinguda, però no és aquella Homeland que d'altra banda es basava en la sèrie Israeli Hatufim que ens va enlluernar a les tres primeres temporades.
Renuncia al prestigi, crec que és també una altra gran notícia,
sí,
de la sèrie.
I se'n va al gènere.
Se'n va al gènere, però això, amb els temps que corren i amb tanta competència, crec que fins i tot hi pot anar bé.
Jo ja sabeu que ho vaig abandonar.
Tu ho vas deixar. Home, per mi...
Ara estic amb una altra cosa que li dava el Pep Prieto abans, amb una altra cosa que no... He vist un capítol, el primer. d'Amèrica...
Ah, m'ho imaginava, perquè aquest matí t'he escoltat parlant entusiàsticament de la nova temporada i he pensat...
No. Però és el primer capítol de la primera temporada.
La por i fa riure a la vegada, aquesta sèrie.
Va, és que hi ha un problema que no entenc, és a dir, si tu vas a viure el primer capítol, estic parlant... No,
ah, bueno, té un problema de base. Si vas a viure una casa com aquesta, per què no fons el camp?
Sí. Tu vas a una casa que a les 24 hores el teu veïnat, el més normal, és un psicòpata, doncs el més normal és fotre el camp d'aquella casa.
Ho acaben justificant més o menys, em sembla, amb el fet que...
No, hi ha una inversió molt gran a la casa i no volen renunciar.
Sí, però bueno, jo ni per diners,
Ni per diners, una cosa tremenda, per ser esplèndida, Jessica Lange.
Sí.
Ves que acabaràs enganxat a la sèrie per la Jessica Lange.
I Connie Britton, l'actriu de Friday Night Lights, jo trobo que a la primera temporada...
Està fantàstica. I se'n va parlar molt poc, pobra, perquè se la va menjar abans, però està molt i molt bé.
Sí, perquè fa el paper de bruixa, dolent, que ha vist el poder, està fantàstica.
Per mi és la gran cosa d'American Horror Story, veure com l'Anys es reinventa cada temporada, perquè va fent personatges diferents, però continua sent ella, continua sent la diva. I, en
fi, és increïble.
És una diva. És que la paraula és que és una diva.
El problema de la nova temporada serà justament que no hi és ella.
Però... I, per cert, el Revenant. Cameo, editat ara.
Sí, te'n recordes que te'n van parlar?
Sí, i tant.
Oh, això promet. Doncs ara ja pots comprar la... Finalment. La pots comprar en DVD i en Blu-ray.
I comença, no oblidem que Sitges es passarà...
El cinquè episodi de la segona temporada a Sitges, sí, hauries, clar, perquè ells no volen aixafar la missió de Movistar Plus. Per tant, jo diria que vagin a Sitges a veure l'episodi, els que la portin al dia.
Zombis
que no són zombis, és a dir, gent que
ha mort i torna. Tornen com si no hagués passat res.
Morts que tornen no com a zombis, sinó com a...
Jo aconsello molt anar pel DVD i el Blu-ray i empassar-se aquests 8 episodis. Per mi és del millor que s'ha fet en ficció europea en els últims anys.
I el primer de la segona és boníssim.
I el fet que s'editi en DVD i Blu-ray és un mig miracle, perquè les ficcions europees no acostumen a arribar aquí per aquesta via.
Dimarts t'espero, eh? Vols acompanyar-me a l'entrevista, Pep, dimarts que ve?
Sí, home.
Home, ell m'ho ha explicat i jo també vull venir. M'esteu deixant fora.
Dimarts, dimarts al matí en aquest programa entrevistarem a I'm Your Father.
I'm Your Father.
És a dir, quan ha entrat el Pep dient, bueno, a qui entrevisteu? Darth Vader.
No serà... Ha resultat ser autèntic.
Que es diu David Proust. I David Proust serà en aquest estudi del món RQ. El dimarts que ve.
No, aquí estaré com una grupi,
persona,
eh?
Una persona que va pel carrer, ningú sap qui és, però si diguessin a la gent qui és,
bueno, seria la celebració. S'ha posat l'uniforme més conegut de la història del cinema. Sí. Això és molt gros, eh?
És la persona que anava, anava vestida de Darth Vader,
sí.
Les tres pel·lícules de Darth Vader.
Prometo una pura davant seu.
Reconcentrat.
Per acabar, Alex Sancho, bon dia.
Bon dia, Jordi. Atenció, perquè hem començat molt forts a les 6 del matí.
Perquè fa el temps, no sé com dir-t'ho, però t'ho diré així. Això dels mugrons erectes... Ara que tot així. No, tot té l'explicació. No miris amb aquesta cara, si no s'explica. Poso la tele al migdia i veig el Larús parlant amb la Mònica Usart. En aquesta foto, Mònica, tens els mugrons erectes. I vaig pensar, això només passa allà, aquí no. Aquí la tenim per una... És la nostra princeseta. Sí. Això dels mugrons erectes...
Sí, senyor. Espereu perquè la protagonista ho ha rematat a 7:45.
No, és el que vam veure ahir.
Sí, sí. Les princeses també tenen mugrons erectes.
Vale. Adéu, marxem. Vinga. Ara marxem. És impossible de superar això en tota la setmana.
El món a RAC 1.
Amb Mònica Usart. Ja tenim... O sigui, perdona, em vaig a posar un polla d'aigua al cap.
Com un embut. Arreglem-ho amb el prelat apartat pel Vaticà en declarar la seva homosexualitat, però que està convençut que Francesc I l'entén.
Una idea pedagògica fantàstica per l'Iglesia.
Anuncio vobis.
Mira, Iglesia mia, soy tu papa.
Habemus papa.
Soy tu papa.
Tot va lligat.
Soy tu padre
i
tu papa.
Tot va lligat. Sens dubte, aquesta ha estat la setmana dels Premis Nobel.
I l'estudi sobre els neutrins guanya el Premi Nobel de Física.
Se l'han endut el japonès Takaki Kajita i el canadenc Arthur MacDonald.
Les ha correspondido al japonès Takaki Kajita i el canadiense Arthur MacDonald.
L'investigador canadiense Arthur MacDonald y el japonés Takaki Kajita han ganado el premio Nobel de Física.
Un japonés que se llama Takaki Kajita.
Takaki Kajita.
Takaki.
Takaki Kajita.
Cinturón negro.
Molt petitet i molt japonès el senyor. Amb molt de gust, el nou programa gastronòmic de RAC1 ha trobat una cuinera amb esperit unionista.
Si es fes un referèndum per la independència de Catalunya, què creieu que votaria la Martina? Aquesta senyora que ara escoltarem.
Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy haremos pan tumaca, que es un plato típico español.
Y los españoles, muy españoles y mucho españoles.
Arriba. Reconcentrat.